Al matí, a Ràdio Estel.
Nou minuts que passen de les 12 del matí. Xavi Toscano.
Què tal?
Com estàs?
Molt bé. Bon dia.
Bon dia. Escolta, ara estic perduda. Ja no sé si has fet l'informatiu, t'ha tocat a tu o no. Ara t'han lliurat,
avui,
no?
Avui m'he salvat.
Avui t'has salvat, però després a la una te'n tornem a...
Per no cansar els oients.
No, home, no. Olga Vallejo, tu ets de Fórmula 1 o no?
Mira, vaig tenir una època, de la del Fernando Alonso.
L'època...
M'havia aixecat alguna vegada a mirar-ho, que no en tenia res sola a casa mirant-ho, però ho mirava. I sentia aquella emoció de si avançava o no avançava, de què passava, sense saber res de Fórmula 1.
Clar, és que, Olga, has donat en el clau, perquè moltes vegades, Xavi, tu ens ho sabràs dir, això. Jo sóc seguidora de la Fórmula 1, confesso. Potser també en aquella època Fernando Alonso, no?, que ens va com enganxar
tots
més.
Vas començar i t'has casat.
L'època Fernando Alonso va ser la que més va enganxar els espanyols de la Fórmula 1.
Però ara ha tornat.
Sí.
Per què?
Sí, no? Perquè està el Carlos Sainz Jr., no?, que també no està.
Sí,
no?
És que Carlos Sainz...
Has fet una cara amb la mascareta que dic, he fet un piqué.
No. Ara els dos pilots espanyols que competeixen a Fórmula 1 són Carlos Sainz i Fernando Alonso.
Uh-huh. Però deia la Olga això, comentava això, que ella doncs, mirava la Fórmula 1, però clar, sense saber la regla, sense que algú li expliqués, perquè les estratègies que han de seguir els segons, que són bàsics, no?, i que poden capgirar un mundial,
sí.
Si no t'ho expliquen...
Això ja estic convençut que la majoria de seguidors de Fórmula 1 tampoc ho saben. O sigui, els que són seguidors de Fórmula 1 de diumenge a migdia mirar la cursa i fora per saber
que
com
no
va.
Estàs atent amb els comentaris, perquè si no els comentaristes sí que van donant-te pistes si
Exacte.
No en saps.
També perquè el reglament de Fórmula 1 ha anat variant molt des d'aquella època de Fernando Alonso, que jo et diria crec que va ser 2005-2006. Em fa dubtar, però crec que va ser perquè aquells anys quan Fernando Alonso va guanyar dos mundials seguits i crec recordar, no sé si era 2006-2007 o 2005-2006.
I quin important és també mirar cap al cel, perquè una pluja ben posada pot canviar-ho tot.
Exacte, perquè implica canviar pneumàtics, canviar totes les estratègies de cursa.
I de fet també jo me'n recordo una regla del joc, que ara anem a la secció,
Sí, no, anem comentant.
El tema aquest dels pneumàtics, no?, que per cursa s'han d'utilitzar els tipus de pneumàtics, no?, que marca... Diria, en una mateixa cursa no era algú així? Els de pluja, disculpa.
No, això és depèn, això ja forma part de l'estratègia d'equip. Jo tampoc sóc un expert en Fórmula 1, però forma part de l'estratègia d'equip que tu pots començar la cursa amb uns pneumàtics tous, amb uns més durs, en funció de com has fet els entrenaments lliures i com t'ha funcionat el cotxe.
Uh-huh.
Varia molt. Crec que està limitat només al canvi de pneumàtics que pots fer, les vegades que entres a repostar i les que no, perquè també l'estratègia també implica la quantitat de litres que tu carregues al cotxe, perquè si el cotxe pesa menys, pesa més...
La part de l'estratègia, no?, dels enginyers, per poder doncs, calcular com seran les voltes.
Ara que dieu els cotxes, el reglament haurà canviat. Jo no ho he notat, però sí que si alguna vegada he enganxat alguna cursa, els cotxes, semblant de ciència-ficció, no tenen res a veure, han canviat una barbaritat
els cotxes també
en pocs anys.
Clar,
sí, perquè és això, perquè hi ha tota la mecànica, tota la part d'aerodinàmica dels cotxes, molta més tecnologia, no? En una època en què la tecnologia ha avançat molt, doncs també s'ha notat molt. De fet, conduir un Fórmula 1 seria com jugar a la Play, per exemple, perquè els pilots no tenen pedals, funciona tot a través del volant que tenen i van amb... i ho condueixen tot amb la mà.
Jo a mi sempre m'he quedat al·lucinada amb el tros de coll que té Fernando Alonso, no? Això també és degut a...
No és per menys.
No? A tot l'entrenament, no?, que estan sotmesos per exercitar sobretot la part del coll.
Exacte, perquè imagina't l'impuls que genera aquell cotxe que pot anar 200 i pico o 300 per hora.
I tirar pelat.
Has d'estar entrenat.
Anava a dir Xavi Alonso. Ai, Xavi Alonso, mira, sí. Xavi Toscano, no pestanyent.
Xavi Alonso esportista, també.
També. No pestanyent perquè ens parlaves avui d'aquells detalls, no?, que, com sempre, que van més enllà de la informació esportiva estricta, i avui fèiem aquesta avançada, no?, del món de la Fórmula 1, però de què ens parlaràs concretament?
Parlaré del campió. Diumenge es va proclamar campió del món Max Verstappen, un jove de 24 anys, i avui parlarem de com ha arribat Verstappen a la Fórmula 1 i del mètode gairebé militar que va fer servir el seu pare per convertir el seu fill en pilot estrella de l'automobilisme mundial.
Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuanto más acelero...
I què? Primer de tot, sempre anem cap als orígens,
sí,
no?
Sí, anem a conèixer la biografia. Verstappen va néixer fa 24 anys a Hassel, a Bèlgica, tot i que ell és nacionalitzat neerlandès, perquè el seu pare va ser un expilot de Fórmula 1, que és Jos Verstappen, que no va arribar a destacar gaire, tot i que va competir més de 100 grans premis i va ser company d'equip de Michael Schumacher, de fet.
Perdona, Bèlgica hi ha, per mi, el millor circuit de tots.
El de Bèlgica no el conec.
El Franz-Francorchamps, no és? Que hi ha aquella part del circuit...
Ho desconec. Oh, veig que segueixes més tu la Fórmula 1 que jo.
No, perquè diuen que és un dels circuits més divertits perquè hi ha com un tros que és un tobogan. Vull dir que els...
A la velocitat que van és un tobogan.
Tu t'imagines? Van així, agafen una esbranzida que van directes cap a Brussel·les. Però sí, diuen que és un dels més divertits.
No hi ha corregut. Ja està, ja. No he tingut l'opció de córrer mai en aquell circuit. Però,
tu ets de córrer o no?
Sí, a veure, és que ara, clar, aquí...
Acabes de ser víctima d'una pregunta...
Direm, t'agrada la velocitat?
Alguna multa de radar he pagat.
Acabes de ser víctima ara mateix d'una pregunta random de Mercè Raga, com diria Rafa Sanahuja.
No,
va, tornem al guió.
Alguna multa de radar he pagat, però no va agradar. No m'agrada.
No corris, eh? No corris.
I és la figura del pare que ens centrarem avui, perquè és l'home que va aplicar mètodes molt estrictes per aconseguir l'èxit del seu fill, que una mica recorda el que va fer Chicho Lorenzo amb el seu fill Jorge Lorenzo, que va ser un expilot de motos d'aquí, de casa nostra, de fet, que va ser campió del món en 5 ocasions, 2 a Moto2 i 3 a MotoGP. I us preguntareu, doncs, quins eren aquests mètodes. Em porto 3 exemples d'aquests mètodes militars, perquè va ser molt estricta, perquè és aquesta l'exemple de com voler convertir el teu fill en el que tu no has pogut ser.
Que passa moltes vegades en altres àmbits, per exemple, la música, el xinès Lang Lang, també, el seu pare el tancava a tocar piano i no el deixava sortir amb 3 anys. Clar, ara és un virtuós, si surt bé, deus pensar que encara, però entremig deu haver-hi aquí un patiment, una pressió...
A tu t'agradaria, Olga Vallejo? Això, que el teu fill, doncs, continués...
Ai, no, que facin el que vulguin. No, que triïn el que vulguin.
Doncs això, el seu pare era un pilot mitjà, Jos Verstappen, de fet. Sí, alguns que ens escoltin,
és
seguidor de Fórmula 1. El que passa que va estar molt eclipsat pel seu company d'equip, que era Michael Schumacher, en aquella època. Ah. I això és a mitjans dels 90. El pare va... la gent que ens escolti que segui la Fórmula 1 va tenir un accident molt important, que és aquell cotxe que es va incendiar en una entrada a boxes on la benzina, no, el senyor encarregat de la benzina no va encertar i llavors va ruixar tot el cotxe i es va encendre i el pare va poder sortir en flames. De fet, si veieu la foto del pare, té mitja cara cremada d'aquell accident que va tenir. Sí, es busca pel... La gent pot buscar per internet accident, Jos Verstappen, sortirà, que és una imatge típica de la Fórmula 1, del cotxe incendiat als boxes per una mala gestió del canó de benzina que omplia, que repostava el seu vehicle.
Vale, doncs bé, exemples, no?, que ens volies proposar.
Exemples d'aquell mètode que va fer servir amb el seu fill quan ja des de nen, perquè lluny de compaginar estudis amb diversió, el que va decidir el pare va ser pràcticament treure el fill de l'escola i el va centrar en un objectiu, que és convertir-lo en campió de Fórmula 1. Diríem que això li ha sortit bé. Aquest diumenge va complir el primer dels objectius. El primer repte va ser que Max Verstappen, quan era un nen, amb 5-6 anys, conduís un kart després d'haver passat molt fred, amb les mans congelades, pràcticament. El va tenir passant molt fred, el nen es queixava.
O sigui, el deixava fora expressament i quan ja estava glaçat, que veia que ja no podia més... Tot això sense anar a l'escola, recordem-ho.
Tot això, pare i fill, amb una furgoneta on hi havia caps de setmana que feia més de 100.000 quilòmetres per portar el fill a competir per Europa, amunt i avall, amb una furgoneta i tal. Doncs el nen, finalment, va deixar el car, va entrar a boxes queixant-se amb el seu pare i la resposta que va rebre del pare va ser un calla i condueix com a resposta.
Déu-n'hi-do.
Tot això ho expliquen ells mateixos. Ells dos ho expliquen en un documental que es va estrenar farà any i mig, que es titula Cueste lo que cueste. On surten els
dos. El pare ho tenia, clar, cueste lo que cueste.
Pare i fill explicant tots aquests mètodes. Aquest és només un dels exemples, eh? Anem de menys, anem de menys a més. Anem pel següent.
José María, chacho, soy el coche que te está hablando. Me llamo Kit, el coche fantástico. Me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros.
Aquesta selecció musical...
Però, sí... Això és Camela?
No, home, no, això és la Dilla Russa.
Com?
La Dilla Russa. Memorables.
Però
era Kit, no?
Sí, home, i tant.
Han fet un remake, no?, del Cotxe Fantàstic.
Exacte. Doncs mira, Jos Verstappen va seguir tota mena de tècniques amb el seu fill, per exemple. Li prohibia, durant les curses que feien cars, li prohibia avançar en els revolts més senzills que hi havia a les curses, perquè ell mateix, el nen, s'hagués de buscar noves vies i fins i tot el seu pare no va dubtar en alguna ocasió que havia adelantat en alguna de les curses aquestes senzilles, quan el nen acabava la cursa, davant de tot l'equip, pegar-li forts cops al cap, el nen amb el cap, amb el casc posat, i el pare pagant-li.
Ara ja sabem com se li va acudir aquest avançament a l'última volta a Hamilton.
No, el pare ho explica així, que de fet aquests mètodes també el portava molt a... No li explicava els canvis que feien en el cotxe, una mica el que explicava abans de les dinàmiques d'equip. El pare no li explicava els canvis de l'elo que feia o els canvis de pneumàtic i tal, perquè el nen ho detectés només conduir el cotxe. I, de fet, el propi Verstappen explica, o sigui, el Max, el fill, explica que això, un cop arribat a la Fórmula 1, li ha servit, o sigui, l'equip no fa falta que li expliqui els canvis que fa el cotxe, que ell mateix només conduint-ho
ja
els detecta.
No?
Tot això pels mètodes aquests que va explicar el teu pare. I, a més, que és l'últim exemple que us porto avui, és aquest.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Es mereix llista Spotify, la secció.
Xavi Toscano
sempre relacionem, sempre fiquem unes cançons divertides amb aquesta...
Què? Amb els autos de xoque, déu-n'hi-do, una anècdota més de la família Verstappen.
És la més recordada, que va passar després del Mundial de Karting del 2012, dels últims, de fet, que va córrer amb karts ja Verstappen, perquè va ser un pilot molt precoç a la Fórmula 1, de fet, amb només...
Quants anys té ara Verstappen?
24. Només en 15 anys ja va guanyar un gran premi de Fórmula 1, és a dir, és un pilot que ha fet passes de gegant a la Fórmula 1, que és un esport que costa molt arribar-hi, perquè hi arriben molt pocs. Els que hi arriben es mantenen durant molts anys, per tant, costa que quedin moltes places lliures, però, per tant, Verstappen ha sigut sempre un prodigiós d'aquest esport i hi ha arribat molt fàcilment. Doncs en aquest campionat de kart del 2012, Verstappen estava lluitant per proclamar-se campió del món. Quan es va precipitar, va cometre un error i es va emportar al rival. El pare va entrar en còlera, va destrossar tot el que hi havia a la furgoneta on viatjaven i fins i tot va obligar el seu fill a anar a recollir ell sol el kart. Tenia accident i va anar el nen a buscar el car. En el viatge de tornada a casa de més de 1.000 quilòmetres, el pare no va dirigir en cap moment la paraula al seu fill. I quan es van cansar de les excuses del Patrick Max, que li repetia, li explicava que només tenia 14 anys, li explicava com havia passat i havia passat, el pare va parar una benzinera i li va dir: fora, no vull parlar més amb tu, i el va deixar allà tirat a la benzinera, abandonat en una àrea de servei.
Adolescent, allà, sol.
Amb 14 anys.
És que això, Déu, no...
Que és curiós com el pare s'ha esforçat perquè el fill millori com a pilot, però ell com a persona no sembla que...
No, exacte. A mi el que em sorprèn més del cas és que li ha sortit bé perquè el fill s'hagués pogut revelar i dir: mira, a mi això
aquí no
m'interessa, no? Aquí et quedes.
I que devia ser especialment hàbil, que potser el pare ja ho va veure, no?, i va dir: bé, doncs ara aquí t'explotarem...
I, de
fins
fet,
que funcioni la cosa.
En aquest mateix documental, ja com a anècdota, a part que no forma part de la secció, s'explica que, en un principi, el pare no volia que el nen fos pilot de Fórmula 1. Va ser la mare, que també era molt aficionada a l'automobilisme...
Ara, doncs, no volem conèixer els mètodes de la mare.
Va ser la mare qui va insistir per anar amb el pare de que el nen volia ser pilot de...
I s'ho va prendre seriosament el pare.
I el pare va dir... Pues...
Apareixen els dos parlant junts
al
documental? I què es desprèn? Hi ha bon rotllo o hi ha certa tensió?
Sí, sí, hi ha bon rotllo. De fet, és molt, amb aquests esports hi ha molt de costum de que els pares, o sobretot més el pare que la mare, estiguin formin part de l'equip,
vinculats, no?
Al Sofia, passen molt a les motos. El pare del Marquès, per exemple, està a tots els grans premis que corren
els seus
fills, i aleshores sempre se'ls veu i els enfoquen i tal. Per tant, hi ha com un nucli familiar que forma part de l'equip, aquest del fill, quan corre en un esport.
Quin futur tu li pronostiques a Max Verstappen?
Jo el veig un digne successor de Schumacher a la Fórmula 1. Sí, sí, ho ha demostrat aquest any a les curses. Aquest any ha acabat el Mundial. La pitjor posició que ha fet Verstappen en aquest Mundial ha sigut quedar segon. Totes les carreres, o sigui, ha fet pòdium a tots els grans premis d'aquest any, per tant, això demostra que és un pilot...
Això és molt complicat.
Sí, sí, si l'equip manté la mateixa dinàmica i ell segueix tenint aquestes ganes de guanyar i aquesta... bogeria la manté durant uns anys, pensa que és molt jove.
Això és que porta 24, però porta des de ja fa gairebé 20 anys que està fent exactament el mateix.
Per tant, ha entrat un rival molt fort de la Fórmula 1 i a futur, o sigui, viurem bons grans premis en el proper Mundial que comença el mes de març.
On comença? A Brasil és? No, o és al final?
No el recordo. Crec que han presentat el calendari provisional, crec que el definitiu encara no està, però normalment el provisional sempre és bastant...
Recordem Max Verstappen per part de Red Bull, Lewis Hamilton, que Lewis Hamilton, per cert, no sé qui ens ho recordava, ahir el van nomenar Sir, no?
Sí, surt. Avui és una imatge a algun diari.
I de fet, ara la Sílvia ens n'ha informat al butlletí de les 12. Mercedes ha tret avui un comunicat on ja accepta la victòria de...
Sí, perquè els hi ha costat, no?
Sí, perquè havien presentat algunes al·legacions, no estaven d'acord amb la sortida que va fer el safety car durant la cursa de diumenge, i avui han emès un comunicat i han dit que endavant, que feliciten el campió i que ja es veuran les cares l'any que ve.
Mira, quin mal perdre una mica o què?
M'he tornat a aficionar a la Fórmula 1 arran de Max Verstappen.
Sí? Feia uns anys que portava desconnectat.
Jo m'hi vaig enganxar a l'època Fernando Alonso, com tothom. Després l'època Hamilton també la vaig seguir bastant. Ara portava uns anys desconnectats, però amb l'arribada de Verstappen m'hi he tornat a enganxar. Així que estic cada diumenge fent el vermut.
Per cert,
amb la cursa.
Escolta, ara que has dit de fer el vermut, com tenim la travessa d'aquí, del matí a Ràdio Estel?
Tenim 15 euros pendents d'invertir en la travessa.
Aquí hi ha uns calés que no sabem on estan, Xavi Toscano.
Els porto a la cartera. Estan sota l'ordinador de la redacció.
Ah, molt bé.
Hi ha 15 euros sota la pantalla. Sí, podem jugar aquest cap de setmana.
Va, vinga.
Val? Demà fem una travessa a la redacció, i perquè cap de setmana tenim 15 euros.
Proposant resultats i nosaltres, perfecte, molt bé, sí.
És així, com ho ha explicat l'Ola. Fem la travessa junts, sí, clar.
La travessa és un joc que ja ho té, això, que és com... que en vols més, fins que dels 120 i escaig euros que vam guanyar, 130, ja...
Un dia ens retirarem.
En queden...